perquè Puyol té connotacions que ens fa pensar en ell pel que ha representat. Però Puyol, vull recordar que jugava de 8, bueno, a la Pobla jugava davanter, després el Barça va començar jugant de 8 d'interior, va acabar convertint-se en lateral. De fet, vull recordar que la final de la Champions, per les baixes que hi ha, la final de la Champions del 2009 a Roma,
sí, sí,
la juga de lateral, però ja venia jugant amb Rijkaard bastants partits de lateral, i al final s'acaba reconvertint a central. Va ser un gran central, però amb 28-29 anys, o sigui, Puyol, anava amb Joan Vilà a que li expliqués algunes situacions concretes del fet de ser central. Puyol va tenir la gran sort, que era una virtut seva, que defensivament era molt ràpid. O sigui, tenia una gran velocitat defensiva i amb això eliminava molts defectes, a vegades posicionals, per ser un gran central. Però central de formació, talent per dividir, per treure la pilota, intel·ligència tàctica, joc aeri, jo crec que més enllà dels gols que feia Koeman, que si parléssim dels gols doncs, ha estat el millor, perquè però el millor no el Barça, sinó el millor gairebé de la història, la defensa que ha fet més gols a la història.
Dels estrangers més rendibles de la història.
Per mi, no tinc discussió. Per mi,
sí, però això, en això estaríem
d'acord. Gerard Piqué.
El més complet, Piqué. Això també ho has dit tu. Més complet,
sí,
Piqué.
Sí, més complet, diguéssim, què li demanes tu? Més complet esportivament, amb títols, sí, és el central més diguéssim, esportivament, segurament sí que és el central més complet. El que passa que jo crec que hi ha un punt, també va començar a mig centre, Piqué.
No, Piqué va començar a central i va ser mig centre. Alguns partits al Saragossa,
Santi.
Al mig centre al Saragossa va jugar alguns partits a mig centre, però ell era central i no jugava al United. No jugava al United, però jugava Nemanja Víric i Ferri.
És un plus de l'aportació al que és l'equip. L'aportació, la personalitat, el caràcter que aporta i que dona avantatge a tot el grup. Això sí que ho fa, Puyol.
És un plus que suma.
És un plus que beneficia a tot l'equip. No és una qüestió tècnica. Tècnicament, en la comparació estic d'acord. O sigui, és més complet amb el joc aeri, en la sortida de la pilota. O sigui, Piqué és segurament el jugador millor sortida de pilota. Márquez tenia una bona sortida de pilota també. Koeman tenia una sortida de pilota diferent, perquè Koeman la sortida de pilota era una sortida de pilota
llarga.
Que feia 40 metres.
Era una altra època també, el futbol. Sí.
Futbol. I jo, per exemple, clar, incloure a Biosca o a Miguel, i això és un altre món, és una altra era, no? Això s'ha de posar en 4 o 5 centrals només, no?
Jo en defensa de Piqué diré que un tipus de la seva envergadura té bastant de mèrit com arribava a córrer 40 metres cap enrere i com s'encarregava de marcatges difícils del millor Cristiano Ronaldo, per exemple.
2009, ara, recordo la final del 2009.
Sí. Ara, dit això, a mi m'agradava més com omplia el seu paper dintre de l'equip i dintre del vestidor i de cara a l'aficionat Puyol que Piqué. O sigui, a la vida hi ha
puyolians i Piqué.
Però, però tot compta.
Sí, clar, tot compta, però ja estem parlant...
Tu et llegeixes al futbol...
Jo crec que Piqué,
ells també parlen de
Piqué no té un dèficit de lideratge, ni té un dèficit de caràcter.
Ha estat més egoïsta que Puyol.
No em facis que no amb el cap.
Ha estat més egoïsta que Puyol, per mi.
No, però no té un dèficit de lideratge. Era un líder al camp.
No, jo no et dic això.
Piqué ha estat un líder al camp.
Però la sensació...
Si no estem parlant d'un jugador tècnicament molt bo, però clar, que s'aixantaven els partits. Al contrari.
No, no estic parlant
d'això. Més difícil era el partit i més gran era el partit, més creixia.
Però si això estem d'acord. Jo només dic que a nivell de col·lectiu, de grup, Puyol aglutinava molt més com a capità.
Era capità. I el que li diu al Bernabéu als seus companys, escolta'm, o li diu a Piqué, escolta'm, deixa't d'estar, d'ensenyar l'ensenador a l'àrbitre.
Sí,
aquí estem per jugar. O el que li diu a Alves i a Thiago, escolta'm, no balleu aquí al camp del Rayo, que estem fotent el 7 gol contra el Rayo.
Quan la maneta li diu al Piqué, baixa la mà, va, ja està, ja l'hem vist.
El tio de la maneta
diu, baixa la mà.
El problema d'aquests jocs és que sembla que al final acabes parlant malament de Puyol. I tot el contrari, o sigui, Puyol ha estat brutal.
Brutal.
Però i Koeman també,
eh? Sí.
Koeman, el que és aquesta personalitat que diem, aquest plus, la personalitat de benefici a l'equip i al vestidor, Koeman fins i tot al vestidor i fora del vestidor. I diguéssim com el tambeu del que era el grup també ho va tenir. O sigui, aquest plus de personalitat.
Toni, acaba, perdona, què volies dir? Tu Puyol, ja està.
M'agrada molt aquesta sortida que ens ha donat el Santi de considerar-los per parelles. perquè aleshores sí, és extraordinari.
Sí, sí, no hi ha dubte, llavors, que Puyol. Sí, sí. Ah, un tio que ha parat un gol amb l'escut, com Carles Puyol, sí, i que ha fet un petó a la senyera al Bernabéu, sempre el meu
tot
equip.
Tot i que recordeu, l'any del sextet, això és que el futbol té detalls, l'any del sextet, bueno, primer del triplet, en recordeu-vos que la parella estava
Piqué
sent...
És Mascherano.
La parella era Piqué-Márquez.
A l'any del sextet, sí.
Es lesiona Márquez abans de Stamford Bridge i acabem amb Puyol, que al final acaba sent lateral perquè, evidentment, tens moltes baixes el dia de Roma.
Es juga amb Touré, de central.
I amb Silvinho
de lateral.
Jo estava pensant en Wembley, que dic que hi ha l'any de Wembley també, que Mascherano és molts cops la parella de Piqué, que és Mascherano-Piqué moltes vegades.
Sí, Mascherano-Piqué és Wembley 2011.
Per això dic que el millor Barça també...
Estaríem d'acord que defensa Alves, Piqué-Puyol a Vidal... Estaríem parlant de la defensa del millor Barça de la història.
Sí, absolutament. Sens dubte.
Rifé, Torres, Gallego, Eladio...
També, no?
Sobretot Eladio en sortia de pilota.
I a més, no sortia de pilota, no, però passaven pocs, eh?
Perquè
no passava.
Xavi, Koeman, no? Com era aquella, si jo recordo?
No, era Ferrer, Koeman, Juan Carlos.
Juan Carlos, sí, correcte. La 3, no? La 3 que posava Johan, no? Normalment.
No, sí, sí, exacte. Jo recordo, el Neskens m'havia explicat que li deien al Miguel i diu... Tranquilo, Miguel, que no te va passar ningú, no? Diu, perquè me'ls carregaré jo tots al mig del camp.
Sí?
Diu, i si te passa algú, no? Llegarà bastante jodido.
Que tranquil, que arribarà marmat.
No. La famosa anècdota de la final de la Recopa contra l'Estàndard de Lieja, al Camp Nou, no?
El 82.
Amb el gol de Quini, que no van agafar les càmeres de televisió, que la primera part estava marcant Manolo a Tajamata, que era la referència de l'Estàndard,
sí,
l'holandès, no? I
Migueli, que estava castigat
tota la temporada. I Migueli, que estava castigat, li va dir, oye, Manolo,
ja l'agafo jo.
Tranquilo, que ja l'agafo jo. I a la primera, el va plegar. El va plegar. A la banda.
El
va plegar.
Perquè es va escapar de Manolo. O sigui, el va escapar de Manolo i Migueli...
Clar, perquè li va dir, oye...
Así no.
No, no, así no. Exacte. I li va dir, sí, sí. La plegada. No sé si... Jo crec que es pot recuperar, aquesta plegada. Jo l'he vist per YouTube diverses vegades i es pot recuperar. La gent que no l'hagi vist, que la recuperi.
L'entrada què?
No. És que és una entrada... similar, aviam, hi ha dues entrades icòniques de Migueli. Una és aquesta Tamajamata i l'altra, no sé si us en recordareu, final de la Copa del Rei a Saragossa contra Bonet, amb el Madrid, al gol de Marcos, les botifarres de Schuster, és brutal.
Escolta, parlant de volar, he vist una imatge per Twitter que el xut de Valverde, que després li ha fotut a la ronyonada sense voler a un jugador del Rayo, ha entrat a un balcó d'un pis de davant i s'han quedat la pilota als del balcó, us ho juro. O sigui, el xut de Valverde ha anat directe a un balcó.
Saps demà on estaríem els de Deportes 4? No? Si estigués encara a Deportes 4, no?
Al balcó. Mira, i ara que he tornat sense voler al Rayo Real Madrid, 12:07. Anem a felicitar un jugador del Rayo, un català, de Caldes de Malavella.
Ens hem de posar de peu?
Tu diràs.
Ivan Balliu, bona nit.
Un clàssic.
Bona nit, què tal?
Home, moltes felicitats. Tu no saps la festa que hem tingut aquí amb el partit que heu fet.
Sí, heu disfrutat. Bueno, nosaltres hem patit, però bueno, també ens ho hem passat bé.
Sí, no? Ha costat, eh? Ara, fota-li 3 gols al Madrid, té molt mèrit, Ivan.
Sí. Sí que és veritat que bueno, ahir al final la sensació és aquesta, de que ostres, sense fer gaire et marquen 2 gols, i res, crec que sí, 3 gols, però bueno, al final crec que hem estat molt bé. Hem competit molt bé i bueno, el Madrid ha estat incòmode tot el partit.
Esteu en un gran moment de la temporada, ho deia el míster Andoni Iraola. Avui hi ha hagut algunes accions, no?, en què l'àrbitre ha hagut de decidir. Com veus aquestes suposades polèmiques que venen des d'alguns sectors de Madrid?
Bueno, al final és com tot, és el que ven. Al final també són una mica d'excuses, però bueno, al final... Jo crec que l'àrbitre està molt bé. Realment el penalti l'he vist... el primer penalti l'he vist en el VAR, que jo estava al costat, i sí que és veritat que el pot pitar, així que l'acte mà suposo que és claríssima, i la repetició del penal, bueno, pues suposo que deu ser molt clar, perquè que facin repetir un penal, doncs, en contra del Madrid, doncs deu ser claríssim.
Sí, és perquè Carvajal entra abans d'hora, abans de que xuti Trejo. Clar, això diuen que passa habitualment en molts partits, no?, que els jugadors us avanceu a vegades, però clar, és que l'han pillat.
La pilota més li va a Carvajal.
Clar, i el rebot de Courtois va a Carvajal, clar.
El tema és aquest, jo, potser si no hagués anat a ell, pues no s'hagués pitat, però bueno, al final la norma és així, i bueno, pues pues molt bé l'àrbit per tenir la personalitat de fer-lo repetir.
He vist una festa a Vallecas brutal, no? Una comunió entre els jugadors, l'afició, Trejo, l'han fet entrar allà dins de la grada, no, amb el megàfon, vull dir, una cosa espectacular, no?
Sí, al final Vallecas es viu així, és quasi tots els partits, és una festa quan guanyem, inclús quan les coses no ens surten tan bé, al final sempre animen, és una afició molt agraïda i bueno, doncs, us convido a venir algun dia aquí a Vallecas perquè és un espectacle, això.
Home, estarem encantats de venir. Ivan, per cert, no heu perdut punts ni contra Madrid, ni contra Barça, ni contra Atlético. Què té aquest Rayo d'Iraola que contra els grans competeix d'aquesta manera?
Bueno, al final som un equip molt, molt incòmode. Juguem a molta alta intensitat i aquests equips, doncs, al final els agrada una mica córrer menys, possiblement a tenir més la pilota, controlar més els partits, i nosaltres, doncs, ens trobem còmodes amb les pressions altes, en recuperar, en sortir ràpid per banda, i al final pues ens va millor equips així que proposen coses que no equips que se'ns tanquen a darrere.
Molt bé. Saperes, alguna pregunta
ara,
per l'Ivan?
No, de dir que ho aprofiti el Barça i que si el Barça guanya li pagui alguna cosa al Rayo, a l'Ivan, que m'inviti sí, alguna cosa, perquè, hòstia, el favor que li han fet al Barça li han posat en safata el liderat, eh?
Que activin una altra palanca i ens enviïn un maletí cap aquí.
mínim.
Molt bé, Ivan. Una abraçada forta i felicitats per la victòria.
Vinga, disfruteu. Una
abraçada
a tots.
Adéu-siau. Ivan Balliu, titular avui en aquesta victòria del Rayo contra el Madrid. Que activin una palanca i ens enviïn un maletí. T'ho imagina't les bromes que es deuen fer. La mare que em va
bueno, fer. Què suggeria el locutor de la televisió del Madrid? Aquí hi ha algo raro, deia. Algo raro? Sí. No, i que el Rayo t'ha passat per sobre, algo raro. Tu, és que realment...
Un quart d'una de la matinada.
Sí, va haver un moment que les palanques, ells aquest estiu es van arribar a creure que era alguna cosa que donava la Lliga, o saps? Quan en realitat eren actius del club, que el club va decidir vendre'ls perquè els seus aficionats els ficaven.
Bé, ara escoltarem Xavi parlant del United i de l'Europa League. Ja tindrem temps de valorar-ho, no? M'agradaria anar al partit de demà, que crec que ja és important, perquè el Barça se'n pot anar a 5. Laia Coll, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Anem al que ha dit Xavi sobre Osasuna. L'any passat el Barça no va passar de l'empat al Sadar, eh? Compte que és un camp complicat i estan jugant molt bé, no?
Sí, exactament. No és un camp que se li doni precisament bé al Barça. La temporada passada van empatar a 2 i resultats en general irregulars al Sadar. De moment, mateixa llista de convocats que dissabte, inclòs Piqué, que demà disputarà el seu últim partit. Veurem si Xavi el fa jugar o no, però fins demà la nit encara jugador del Barça i, per tant, està disponible. No hi són per lesió, Koundé, Araujo, Memphis, Kessié i Sergi Roberto, i continuen a la llista Casado i Xavi Riad del filial. Arriba demà ja, per fi, aquest famós partit abans de l'aturada del Mundial, del que tant n'hem parlat, i el Barça, doncs, que hi arriba a líder, com hem anat comentant, amb 34 punts a la classificació, 2 més que el Madrid, i de fet el Barça en té prou en puntuar demà per marxar en aquesta aturada del Mundial com a líder de primera divisió. Deies, però, que Osasuna estava bé en una bona temporada i, de fet, així és. Ara mateix són cinquens a la classificació, 23 punts a un punt d'Europa, a 11 del Barça, i han sumat 10 dels 12 últims partits, 10 dels 12 últims punts que han disputat. Per això diu Xavi que demà tocarà posar-se al mono de treball.
És que quan no fiques la cama és precisament quan et pots lesionar. Vull dir que al final, si no vas al 100%, és quan et lesiones. Llavors, aquí no hi ha dubtes. Demà sortirem al 100% amb la mentalitat que requereix el partit. És un partit per posar-se al mono de treball, perquè sabem que Pamplona és sempre complicat. És un equip molt exigent, molt ben treballat, tàcticament molt bons, físicament forts. Doncs és un partit que requereix tota la intensitat del món, no?
Demà el Sadar que estarà ple per aquest Osasuna-Barça. L'única baixa que té l'equip de Iagoba Arrasate és la d'Abde, cedit pel Barça, l'extrem blaugrana. No pot jugar perquè està lesionat, té una lesió muscular, però de totes maneres tampoc podria jugar l'extrem hispano-marroquí perquè hi ha aquesta clàusula de la por activada pel Barça. Iagoba Arrasate de cara a demà recupera el porter Sergio Herrera. Veurem qui acaba sent finalment el titular. Hem repassat els bons números d'Osasuna. Dic que també Osasuna va puntuar contra el Real Madrid al Bernabéu, més enllà de que són molt forts a casa, doncs aquest resultat a domicili. Escoltem un document ara del tècnic local que diu que intentaran prendre la pilota al Barça.
Fer-les sufrir també, de que corren per atrás, de que no estén còmodos, de que tengan correr detrás del balón també, de que seamos ese equipo de que carguemos el área también, hacerles un poco sufrir, luego con balón que no estén cómodos, ¿no? Es verdad que estamos hablando de un equipo que en Liga lleva una trayectoria buenísima, con unos números que impresionan, ¿no? Yo no había vivido esto de 11 porterías a cero en 13 partidos, eso habla un poco de que yo creo que ellos tienen entre ceja y ceja la liga y están en un gran momento.
Diu el Bas que la maduresa és una de les claus d'aquest bon inici de temporada i que aconseguir demà un bon resultat contra el Barça doncs seria posar la cirereta al pastís. Per cert, que Arrasate porta 5 temporades al càrrec d'Osasuna. Aquesta és la 5a temporada i és el segon entrenador que més temps encadena en una banqueta de primera divisió, només superat per Simeone, que fa 10 anys i 10 mesos que és entrenador de l'Atlètic de Madrid. I mirant aquesta llista, aquest rànquing de la longevitat dels entrenadors a les banquetes de primera, m'ha cridat molt l'atenció que Xavi és l'onzè a la llista, tot i que just demà farà un any que va ser presentat oficialment com a entrenador del Barça.
Hosti, és curiós,
és a dir, aquesta, que les presses que moltes vegades diem del món del futbol per mi ho demostren, perquè Xavi, que demà farà un any que es va fer càrrec de la banqueta del Barça, doncs és l'onzè en aquest rànquing. I avui precisament a la sala de premsa, en aquesta prèvia, li han preguntat quin és el balanç que fa Xavi d'aquest primer any com a blaugrana. Aquesta
mig
és la resposta.
Any. Doncs que l'any passat va ser una situació molt, molt, molt difícil i que vam treure l'objectiu, que era classificar-nos per Champions, i que aquest any, a pesar de no començar bé amb el tema Champions, estem bé en Lliga i que les notes diran a final de temporada, no? Crec que és un balanç positiu perquè tenim identitat, tenim un model de joc molt clar, crec que l'equip està creixent, s'ha vist un creixement important des del novembre de l'any passat aquest, i això és el que em quedo, no? I sobretot al final dictaran els resultats, està clar, no? Però vull pensar que anem pel bon camí.
Això és el que vol pensar Xavi Hernández. Mira, això ho ha dit abans de saber que dormiria líder i que se'n pot anar demà a 5 punts del Madrid. Com veieu el partit de demà i, si voleu, també l'eliminatòria del Manchester United a l'Europa League, que ara escoltarem els protagonistes.
Jo crec que el partit de demà és molt difícil. Jo crec que Osasuna és obvi, només s'ha de veure la classificació, està a un punt de la zona Champions, està jugant molt bé, té un entrenador que fa temps que treballa amb aquest grup, que per mi és un gran entrenador, que els seus equips són molt intensos. Osasuna, a més, té coses molt, molt interessants a totes les línies. Té dos centrals, com una Gracia i David García, que són per mi dels millors de la Lliga. Té un mig del camp molt potent, amb Brassanage, amb Moncayola, amb Lucas Torró, que són futbolistes que porten temps jugant junts, que tenen cames, que tenen joventut, que tenen qualitat. I després és un equip intens, a dalt arriba per banda, Ximi Ávila, que és un corcó, bueno, té recursos, i a Pamplona, a aquestes alçades, no hem de descobrir el que és el Sadar, és un dels camps que més apreta de la Lliga. Partit difícil, prova dura pel Barça, examen magnífic per demostrar doncs, que les bones sensacions contra l'Almeria, en un partit de context diferent, doncs es poden allargar, no?, i una gran oportunitat, sobretot després de lo d'avui, és una gran oportunitat. És una gran oportunitat. És una oportunitat d'aquelles
en la ferida,
és una oportunitat d'aquelles que no pots dir que sigui psicològica, perquè clar, com que ve el Mundial i ja hem dit abans que no sabem què passarà després del Mundial, etc, perquè no ho hem viscut mai a mitja temporada, no ho saps, no? Però ara mateix, després de lo d'avui, ostres, si demà tu no falles,
imperdonable,
si tu demà no falles, és un cop pel rival.
Digue'm només si ets optimista o no amb el Barça United del febrer.
Sí, sóc optimista perquè crec que l'equip per força ha de créixer. El que passa és que, clar, d'aquí 3 mesos tots calvos, Pariser. Perdó. Jo ja ho estic una mica.
Més que altres.
Saps? Vull dir que, clar, però sí. No, clar que sóc optimista. No és el millor... O sigui, no és el United més gran de la història.
No, clar que no. Jo també sóc optimista en el sentit que, aviam, el Barça tard o d'hora es tornarà a enganxar a Europa. O sigui, no pot ser que sempre ens descavalquin a la fase de grups. Bueno, doncs serà una manera de començar. Manchester United, bueno, està bé, és una eliminatòria segons com de Champions. Sí. Doncs excel·lent, doncs som-hi. Jo i vull pensar que aleshores també estarem bé. I pel que fa al partit de demà, m'acullo a gairebé tot el que ha dit el David. Sadar, camp molt intens, Osasuna, un equip amb molts recursos. Vull pensar que Lewandowski no fallarà 2 dies seguits i per tant marcarà. I normalment si Lewandowski marca, el Barça guanya.
Demà el veuràs?
Sí, home, esclar.
No pagaràs allò els últims minuts si està igualat.
No. Jo el Barça el veig des del principi fins al final. Això ho faig amb el Madrid. Exacte,
menys avui.
La quota habitacional de Barça ja està superada avui.
Santi, vinga, remata-ho.
Jo crec que el Barça és superior a Osasuna. És cert que és un partit molt difícil, però jo crec que el Barça és superior. I penso que està a un xic de poder assolir el primer objectiu, un dels primers objectius fixats per Xavi, de guanyar la Lliga Apertura. Diguéssim que és la primera lliga que acaba ara, i després hi ha la lliga clausura, que és una altra.
Sí.
Però diguéssim, té l'oportunitat de poder-ho fer i seria el primer triomf guanyar la lliga apertura. Crec que el Barça està en condicions de fer-ho. És cert que és molt complicat. Si és l'equip de moda o Osasuna, però jo crec que aquest Barça a la lliga és molt sòlid. Amb l'United crec que és el millor rival que podia tocar.
Sí.
El millor de llarg, perquè tinc la sensació, com deia l'Antoni, que és Champions. Aleshores no veig...
Tothom estarà atents, jugadors, no Europa, afició, no club... Sí,
em feia una mandra còsmica la Roma amb el Mourinho, és que no ho volia.
O sigui,
prefereixo 50.000 vegades més
el
United que la Roma.
Sí, però l'equip aquest danès que no sé pronunciar.
El Mittelland.
Sí, això diria, estem a Europa.
Ara,
jugues al Trafford i, escolta, això estàs fent...
A més de Champions.
Sí, sí, sí. El Mittelland,
clar. Ja digues indiscutible.
L'única il·lusió del Mittelland era pel teu company i amic Joan Poquí, que hagués anat pogut veure la nena que està fent allà la seva filla, un Erasmus. I ens ho va dir l'altre dia, diu, jo vull que toqui el Midtjylland que aniré a veure-la.
Ens dona més la sensació que estem en Champions que si no hagués tocat l'United. Però després has d'anar al Trafford, bueno, primer al Camp Nou, però després has d'anar al Trafford i demostrar que tens nivell.
Camp Nou a la tarda, per cert.
Perquè al final...
Camp Nou a la tarda ha tocat,
al final, perquè diguis, ostres, és el millor rival que ens podia tocar perquè és més de Champions que una altra cosa, això no farà que guanyis l'eliminatòria.
Una mica la sensació que a nivell psicològic el destí t'ha posat de venint d'on veníem, de l'Inter i del Madrid, ara que puguis acabar, com deia el Santi, l'apertura com a líder i que tens aquest carmelet de jugar una eliminatòria atractiva a l'Europa League, crec que ha de servir perquè psicològicament l'equip demà, ni que sigui a nivell psicològic, demà...
Sí.
Jo espero que el Barça surti demà.
Trampera.
Sí. Intentaria guanyar l'apertura i anar directament a Canaletes a celebrar-ho, perquè així a Madrid s'emprenyarien molt, i això, clar, ostres, que el Barça de Xavi celebri l'apertura a Canaletes...
Estem preparant la primera rua.
Home, totalment.
Amics, moltíssimes gràcies, un dilluns més. Mira, fem una pausa i ara regalarem un lot de torrons Vicenç, val? Aneu trucant, 902-477-100. Quan tornem de la publicitat, fem entrar l'oient en directe.
Igual gràcies, no sols,
Santi Nolla.
No sols menja,
gràcies, Antoni Bassas.
Tu.
Gràcies, David Bernabéu.
Bona nit.
Adéu, Ancelotis.
Ara tornem i rematem totes les veus que tenim pendents en aquest Tu diràs, fins a la una de la matinada.
RAC 1. A Hyundai hem fet 30 anys. I com que, a més, sabem que a tu no t'ha agradat mai passar inadvertit, hem llançat la gamma N-Line 30è aniversari, amb tot l'acabat esportiu que busques a un preu increïble. Fes-te notar amb la gamma N-Line 30è aniversari i no passis inadvertit.
No ho escoltes, però quan una papallona mou les ales a milers de quilòmetres, pot canviar la teva manera de viure. Ella tampoc nota quan gaudeixes del teu nou Cupra León híbrid amb 110 quilowatts, 150 cavalls i etiqueta Eco. Però també millora la seva manera de viure. Aconsegueix-lo per 260 euros al mes amb MyRenting. Entrada 8.174 euros. Sarsa, concessionari oficial a Terrassa, Sabadell i Granollers.
Xavier Carol, geoquímic i professor de recerca del grup EGAR de l'IDAE a CSIC.
La contaminació, efectivament, mata. Una part produeix inflamació directament als pulmons i una altra part és tan fina que travessa el pulmó i entra al torrent sanguini.
Canviar d'hàbits de mobilitat és tan necessari com l'aire que respirem. AMB, campanya cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
El torròmetre de Torrons Vicent.
I 23, s'acosten les festes de Nadal i com cada any és el moment de Torrons Vicenç, l'autèntic torró de Gramunt, i com cada any el Tu diràs, cada nit fins al 23 de desembre sortegem un lot de torrons que conté un torró tou, un de Gramunt, un de crema i un de soufflé. Torrons Vicenç, l'autèntic torró de Gramunt. Ja tenim l'oient guanyador del lot d'avui. Abans us recordo que aquest any Albert Adrià i José Andrés tornen a col·laborar amb la marca i ens porten un torró tou de festuc.
Oh!
És un gir conceptual, el gran clàssic d'ametlla, de color verd intens i amb l'inimitable sabor del festuc.
Bona pinta, aquest.
Sí, 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 sí. A més, tenen noves creacions aquest any, que les podeu tastar durant el Nadal. Tenen el torró cruixent de neules.
Aquest.
El de ristretto.
Aquest.
Té bona pinta. Mango. Torró de fruita de la passió i coco. Torró dolç de llet. Torró marró glacé. Torró de mandarina i praliné d'avellana. I el que jo tinc més ganes de tastar, el torró de dònuts.
Apa, festival.
Torrons Vicenç, el torró que s'emportarà avui el Jordi de Tarragona. Hola, Jordi.
Hola, què tal? Bona nit.
Què tal? Des de Tarragona, em diuen que truques?
Del barri de Sant Pere i Sant Pau.
Molt bé, molt bé. Juga al torròmetre amb nosaltres. Jordi, qui s'ha de menjar els torrons, Vicenç, aquest Nadal?
Doncs jo li donaria al senyor Daniel Alves da Silva.
Molt bé. Ah. És que avui l'han convocat en Brasil, ara el sentirem, eh? Ara el sentirem. Se'n va al Mundial, tu. Quina passada, eh?
Per això mateix, perquè és un tio que amb l'edat que té i està superimplicat amb tot i a part, no sé, és una passada que hagi arribat fins on ha arribat.
I tant, i tant que sí. I qui no s'ha de menjar els torrons? A veure, Jordi.
Pues per començar a calentar una mica l'ambient i com que sé que l'acabarà calentant, doncs jo no els donaria al Cristiano Ronaldo, perquè ens el trobarem a febrer i jo penso que començarà a calentar una mica l'ambient.
Bé, ja veurem si ens el trobarem a febrer. Ja veurem que el mercat d'hivern és molt llarg i ja ho veurem. Però sí, sí, vinga, t'apuntem aquest vot. I et donem el lot. A gaudir-lo aquest Nadal.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies, Jordi, no pengis. Adéu, adéu.
Adéu.
Vinga, seguim. Aquesta tarda, com dèiem, primeres convocatòries definitives pel Mundial. Dinamarca i Brasil, Roger, no? Comencem per Tite, que ha convocat un jugador del Barça, Rafinha, i també, com dèiem ara, un ex com Dani Alves.
Sí, els dos seran a Qatar. Per tant, primer Mundial per Rafinha, tercer per Alves. L'exlateral blaugrana era un dels grans dubtes, diguem així, de la llista. Finalment ha estat convocat als 39 anys. Eh? Mirava, el 6 de maig en farà 40, per tant, assistirà a Qatar ja amb 40 anys. Com dèiem, el tercer Mundial per Dani Alves, després de Sud-àfrica 2010, Brasil 2014, i després de perdre's el de Rússia el 2018 per una lesió al genoll que es va fer en la final de la Copa Francesa amb el PSG. Alves tenia l'espina clavada per no haver pogut disputar aquella cita mundialista i ara intentarà per últim cop, en principi, amb 40 anys jo crec que no disputarà un altre mundial, guanyar l'únic títol que li manca a nivell col·lectiu. La reacció d'Alves després de conèixer la convocatòria, aquesta.
Mas confesso que estou muito feliz, confesso que estou muito satisfeito de toda essa...
Confesso que estic feliç i molt satisfet. És el premi a la meva dedicació i entrega en els darrers 4 anys, el premi de tots aquells qui han participat en aquest procés. Un procés que ha estat dur però valuós, perquè ara tot paga la pena. L'esforç, la dedicació, el sacrifici, tot està a l'abast d'aquell que no desisteix. Jo no ho he fet i m'han cridat per representar el meu poble, el meu país, vestint la samarreta de la meva selecció.
El meu país, vestint la camisa de selecció brasilera.
Dani Alves, que s'ha gravat un vídeo amb el mòbil després de conèixer aquesta convocatòria. Et porto també una celebració més espontània a casa seva, amb amics i familiars. La podíem veure també a les xarxes. Seguia Richarlison, la roda de premsa de Tite. Ho feia assegut al terra, tapant-se la cara i esperant que el seleccionador pronunciés el seu nom entre els convocats.
Pedro Flamengo, Rafinha, Barcelona, Richard...
Bogeria, a Can Richarlison.
Sí, sí. Amics, familiars i tots sí. Celebrant finalment la convocatòria d'un Richarlison que ja duia posada la samarreta de la Canarinha. Altres noms coneguts d'aquesta llista de Tite, del Madrid Militao Vinícius Rodrigo, de la resta Thiago Silva, Marquinhos, Casemiro, Neymar, Gabriel Jesús o Antony, el jugador del United, a qui s'haurà d'enfrontar el Barça en aquesta eliminatòria de setzens de l'Europa League.
I al marge del Brasil, com dèiem, dos noms més. Un Christensen, ara el comentàvem, i l'altre Araujo.
Sí, el central danès forma part també de la convocatòria de Kasper Humlan, el seleccionador danès, Dinamarca, que ha donat la llista també d'una manera original, amb fotografies dels convocats situades en diferents punts emblemàtics del país. En un vídeo de 2 minuts, que es pot veure també a les xarxes, la de Christensen apareixia en un bosc, al central del Barça. Pel que fa a Araujo, divendres tindrem la llista definitiva de Diego Alonso. A l'Uruguai insisteixen en la idea d'esperar fins l'últim moment al central del Barça, que podrà arribar, consideren, creuen, al Mundial de Qatar. Interessant avui recordar també el que va dir el 29 de setembre aquí al Tudiràs Pedro Ripoll, membre de l'equip de l'Ampainen, el metge que va operar al central blaugrana després que l'uruguaià fos intervingut.
Yo creo que ni está descartado para nosotros, ni mucho menos para Ronald, porque él estará pensando en ir con su país a disputar el Mundial y van a hacer todo lo posible, créame, para que esto pueda llevarse adelante.
Claro.
Empezaremos con un pronóstico, a lo mejor, hombre, más por estrategia, más incierto, y con los pasos pasan los días, pues les coses seguiran aclarant.
Doncs es van aclarant les coses, com dic, a l'Uruguai, convençuts que apuraran les opcions i que podrà ser, perdent-se algun partit, podrà ser el Mundial, des del Barça ho continuen veient molt complicat que pugui assistir a aquesta cita del Qatar.
A veure què acaba passant i si en la llista de l'Uruguai apareix Ronald Araujo i va en el tram final d'aquesta recuperació, que com ens deia el doctor Pedro Ripoll, podria coincidir amb algun partit de la fase de grups de l'Uruguai, tot i que seria molt just. A veure què acaba passant, doncs, amb el central uruguaià. 12 i 29 minuts. Avui hem tingut poc temps de parlar-ne, que tu diràs, per tot el que ha passat. La derrota del Madrid a Vallecas, Ivan Balliu, protagonista també en directe, i l'actualitat manava avui amb aquesta ensopegada del Madrid que fa que el Barça sigui líder i que depengui de si mateix per acabar líder abans de l'aturada del Mundial. Però aquest matí hi ha hagut aquest sorteig dels setzens de final, no? Oficialment es diu eliminatòria d'accés als vuitens, però és com un setzens de final. Hi ha tocat un Barça-Manchester United, ja hem repassat les dates, recordeu, 16 de febrer al Camp Nou a 3:15 de la tarda, la setmana següent al Trafford a les 9 de la nit. Hem escoltat reaccions, Laia, que hi ha
sí,
hagut avui.
Sí, comencem escoltant Xavi, que creu que el United és el pitjor rival possible i que han tornat a tenir mala sort en el sorteig.
No sé si tindrem sort o no, però sobre el paper és el rival més difícil que ens podia tocar. Ens tocarà competir, ens tocarà anar a Manchester davant d'un gran rival històric, i que ha crescut molt amb l'arribada de Ten Hag, no? Té grans jugadors, grans individualitats, crec que amb equip estan prou bé, i bé, ens ha tocat a priori el pitjor rival que ens podia tocar, de nou, no?
Els sorteigs han seguit en directe des de la seu de la UEFA a Nió, el vicepresident esportiu Rafa Juste i el secretari tècnic Jordi Cruyff. Tots dos han subratllat la dificultat del rival, però també el cartell que genera un enfrontament d'aquestes característiques entre dos històrics com són Barça i Manchester United.
Una final, ¿no? Podría decirse así, porque somos dos grandes equipos. En primer lugar, creo que ya va a levantar una expectación enorme en esta competición. Y temer, yo creo que cada equipo va a estar concentrado en pasar la eliminatoria. Nosotros tenemos una gran plantilla y confiamos muchísimo en nuestras posibilidades. Por lo tanto, a jugar este partido.
Obviamente, cuando viene ese sorteo, prefieres cosas un poco más suaves, pero bueno, nos ha venido así a los dos. Los dos creo que estaremos con el mismo pensamiento. Pero también es lo bonito, ¿no? Y también le da un poco de importancia a esta competición porque son dos clubes con una reputación muy, muy importante, ¿no?
I un document més del vicepresident Juste, que ha dit en declaracions a Movistar que l'equip està obligat a guanyar títols, sent així la primera veu institucional que ho fa explícit d'aquesta manera.
Como entidad estamos obligados a ganar títulos. Esta es una competición importante y por lo tanto vamos a hacer todo lo posible por ganarla, para estar en Budapest, estar en la final y darle una alegría a nuestra afición.
Doncs això, Barça-Manchester United. La resta d'emparellaments d'aquests setzens o prèvia de vuitens, Laia?
Sí, l'altre espanyol que hi ha en aquesta ronda, perquè recordem que Betis i Real Societat esperen ja els vuitens de final i que en cap cas es poden creuar amb el Barça en cas que el Barça superi el Manchester United, que no es podrien creuar fins als quarts de final. La resta d'emparellaments de la prèvia de vuitens són Sevilla-PSV, Juventus-Nantes, Sporting-Mitiland, Shakhtar-Rennes, Ajax-Union-Berlín, Bayer-Leverkusen-Mónaco i Salzburg-Roma.
Sens dubte, l'eliminatòria estrella és aquest Barça-Manchester United. I encara en clau Barça, de seguida la zona té nom amb el Xavi Aldecoa, però avui Gavi i Alexia han recollit premis a la gala del diari italià Tuttosport.
Sí, Gavi ha estat premiat amb el Golden Boy, rellevant igual que ho va fer en el trofeu Copa el seu company Pedri com a millor jove futbolista menor de 21 anys a Europa.
Siento mucho no poder estar ahí con vosotros, ya que mañana tenemos un partido importante contra Osasuna. Es un honor para mí recibir el Golden Boy, ya que todo jugador joven desea conseguirlo algún día. Y más sabiendo que lo ha ganado un amigo y compañero mío como lo es Pedri, y el mejor de la historia como lo es Leo Messi.
I Alexia, que fa unes setmanes va rebre la seva segona pilota d'or i també el premi de millor jugadora de la UEFA, ha estat premiada per primera vegada amb el Golden Player a millor jugadora.
Es especial por el momento en el que estoy, pasando e intentando superar esta lesión y bueno, también sin duda esto es gracias a mis compañeros, a mis compañeras, al equipo, al club y a toda mi familia. Volver a jugar, recuperarme de esta lesión y volver al mejor nivel que pueda y sin duda pues este es el objetivo más cercano.
L'objectiu d'Alexi és recuperar-se i recuperar-se més bé. De fet, avui ha fet un passet més en la recuperació dels creuats. Ha començat a córrer a la màquina antigravetat. Ni Alexi ni Gavi han pogut ser avui a aquesta gala de Tutosport. Gavi pel partit que té demà al Sadar i Alexi perquè estava concentrada en la seva recuperació.
Quina gran imatge que ha penjat ella mateixa a les xarxes corrent ja sobre la cinta. A veure si la veiem aviat sobre un terreny de joc, tot i que encara queden alguns mesos. Per cert, parlant d'Alexia, avui també ha estat dia de dolça ressaca, no?, després de la golejada d'ahir del Barça 0-4 en el clàssic femení a Valdebebas.
Sí, dolça ressaca a Barcelona, on s'ha vist en les hores posteriors del partit les ganes que tenia l'equip de guanyar contra el Real Madrid, de donar un cop d'autoritat, i especialment ara que es parlava del clàssic més igualat i que hi ha el foc obert a la selecció espanyola. Tenien les jugadores moltes ganes de guanyar, s'ha vist a les xarxes, però sobretot també es va veure ahir el terreny de joc amb el Barça sortint a mossegar des del primer minut. Dolça ressaca, com dèiem, però a Barcelona, i molt amarga a Madrid. Al vestidor del Real Madrid li està costant molt pair la derrota i hem vist com hi ha una fractura entre jugadores d'una i altra equip provocada per la polèmica a la selecció espanyola. Ahir vam veure després del partit Missa, que anava a buscar Aitana al final del partit, i amb la migcampista blaugrana marxant. Després vam tenir un tuit d'Aitana que va dir, la veritat només la sabem les que som al camp, evitar polèmiques és donar l'esquena, prou especulacions i desinformació, quedem-nos amb el resultat d'avui, força Barça. Després de les xarxes, la portera blanca va enviar un missatge, va dir, esto sigue orgullosa de ser madridista, de los valores de este club, humildad, respeto y corazón. I avui ha sigut Olga Carmona, una altra jugadora del Real Madrid que ha disparat contra el Barça. Diu, ayer no fue nuestro mejor partido deportivamente, nos queda mucho por mejorar y mucho camino por recorrer en este viaje que acabamos de empezar, pero qué difícil y costoso debe ser tener que mejorar valores como el respeto, la educación y la humildad entre personas. Seguimos. Per tant, crispació entre jugadores de Barça i Real Madrid.
Tensió evident, eh?
I tot plegat ve de la polèmica que hi ha amb la selecció espanyola, així com les jugadores del Barça, la gran majoria, el que era el pilar de la selecció, han renunciat a anar-hi. Les jugadores del Madrid, que teòricament també havien de renunciar i que a última hora van decidir fer un gir de 180 graus, ara mateix són el pilar de la selecció. Avui la selecció absoluta precisament s'ha concentrat per jugadors amistosos en els propers dies contra l'Argentina i el Japó, i ara mateix el Madrid és qui aporta més jugadores amb 9 convocades.
Tot ve dels 15 correus electrònics de jugadores demanant canvis a la Federació Espanyola. No n'hi ha cap d'aquests 15 correus electrònics que siguin jugadores del Madrid i, per tant, d'aquí hi ha l'atenció.
Que en principi estaven alineades. Clar. És a dir, les jugadores del Real Madrid també volien canvis, però a última hora també aconsellades pel club, que els va aconsellar que no entressin en aquest episodi, es van mantenir al marge, i aquí ha provocat també les discrepàncies que hi ha entre unes i unes altres, perquè fins al moment la relació era excel·lent.
Se senten traïdes, diguem, d'alguna manera, les jugadores del Barça amb algunes jugadores del Madrid, que, com diu la Laia, en un inici estaven a favor de tots els canvis amb la federació i després es van fer enrere i no van participar d'aquests 15 correus electrònics que encara aixequen cua, però que no han fet que hi hagi cap moviment a la Federació Espanyola, perquè avui s'han concentrat i la selecció espanyola seguirà jugant amistosos sense aquestes 15 futbolistes que, en principi, són de les millors que hi ha, no?, a la Lliga Femenina i de les millors que podrien representar Espanya. A veure com acaba aquest cas. Laia Coll, Roger Saperes, moltes gràcies.
De res, bona nit, per
vinga, va, fem canvi de cadira. Que entri el Xavi Aldecoa amb l'Això no té nom.
Això no té nom. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back if you are still mine.
Després de la tertúlia ens visita el Xavi Aldecoa, avui company de La Vanguardia. Hola, Xavi.
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. Avui et toca a tu, una mica de No té nom.
Sí, sí. Quines ganes d'estar aquí, sempre.
Què tal, sorteig? T'ha agradat o no, al final? Et volies mambo,
sí,
ja d'entrada?
Sí, 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 eh? Ja que no motiva massa l'Europa League, no? Jo crec que tenir un rival com el Manchester United, jo crec que és una bona... Primer que deixarà calés a la caixa, jo crec que això és una bona cosa. I si guanyes, et dona un...
Moral, no?
Una moral, jo crec que
sí,
està bé. Sí,
és cert, sí, que en la prèvia, ja en parlarem allò al febrer, però et posen alerta, no?, de dir, ja no farem allò tan típic de... És que el Barça està als vuitens, ja.
Clar, bueno, mira què va passar l'any passat amb l'Eintracht de Frankfurt.
No? Vull dir que et posaran alerta.
I curiós, si ho pensem, la setmana que el Gerard Piqué marxa i diu adéu al Barça, ens enfrontarem, bueno, surt el sorteig amb el seu altre equip, perquè recordem que el Piqué va anar a jugar amb el Ferguson al Manchester United. Si s'hagués esperat una mica, que sí, podria haver-se acomiadat als dos seus grans camps, no? Al Trafford i al Camp Nou.
És bona, és bona. Només hagués faltat el Saragossa a la Copa, no? En alguna
exacte.
Ronda.
Ja tancaríem el cercle.
No, però jo crec que està bé. El Manchester United és un equip que et pot ajudar a créixer. I el Barça ho necessita, Europa. És veritat que no fa tanta patxoca com la Champions. Això és evident, no? Però crec que és un equip que té la cara, la boca de cristall. Quan li donen un cop, cau al terra. I a poc a poc això ho hem d'anar recuperant en partits com aquest, perquè no són tan arriscats com un PSG o com un Bayern a la Champions, que si t'enganxen a quarts més que a tirar de terra et matxaquen. Potser amb el Manchester United, que no és el Manchester United d'abans, està també en hores tèrboles, ara amb Ten Hag ha millorat una mica, però jo crec que és un rival que ens pot ajudar a créixer i el Barça ho necessita.
Sí, i a més, sempre que, si Cristiano continua allà, no? Sempre que vingui Cristiano és un element motivador,
sí,
pel Camp Nou, no?
Ja estem pensant en Cristiano i després en el Mourinho a la Roma, no? A veure si...
No sé jo què dir-te, eh? No sé jo què dir-te si el vull veure. Molt bé, molt bé. Ja tindrem temps de parlar-ne d'això, de les eliminatòries de Champions, com ara deies, el Bayern, que li ha tocat el PSG, el Madrid-Liverpool, vull dir que...
Sí, grans al Liverpool, a veure si ens ajuda. Ja després parlarem al final de la secció.
Molt bé. Va, doncs què portes avui? Què no ha tingut nom per tu?
Doncs jo crec que no ha tingut nom a aquest comiat del Piqué. Crec que ha sigut emocionant, emotiu, però volia parlar des d'una vessant diferent, perquè sí que crec que no ha tingut nom a aquesta rapidesa, a aquest comiat tan sobtat, i he estat pensant, i jo crec que alguna cosa deu haver-hi darrere d'aquesta decisió, i crec que... Perquè si et fixes, Aleix, es podria haver acomiadat contra l'Espanyol. O sigui, estem parlant...
El 31 de desembre.
31 de desembre, que és el següent partit al Camp Nou. Piqué, que és el representant d'aquesta odi cap als pericos, es podria haver acomiadat al Camp Nou, al Grande, contra els pericos. I no ho ha fet. I a mi em va semblar estrany. O sigui, de sobte, ràpid, vol marxar, anuncia que marxa, que deixa el futbol, i en lloc de... o amb el partit de màxima rivalitat... Ho fa amb l'Almeria, a correcuita. És veritat que tenim les qüestions extraesportives, i aquí és important dir-les, no? O sigui, el fet de que ell ara es retiri li pot donar més possibilitats perquè els seus fills, que han crescut a Barcelona, es quedin amb ell. Ell ara estarà retirat i es pot fer càrrec amb aquesta qüestió que té del divorci de la Shakira. Però jo, aquesta rapidesa en la veu em fa pensar en una carambola.
Ai, a veure.
Interessant.
A veure.
I si Piqué ha dit adeu perquè volen al Mundial?
Ostres, no, seria una carambola espectacular.
Però pensem-ho, o sigui, no ho dic només com a carambola. O sigui, el Piqué va deixar la selecció espanyola el 2018.
Després del Mundial de Rússia,
sí. Després de Rússia va dir, escolta, jo ja tinc una edat, em vull dedicar al Barça. Però és que fa ara molt poques setmanes, just abans de l'adeu de Piqué, el Luis Enrique anuncia la prellista del Mundial, més de 50 jugadors, una llista molt gran, i pam, està el Piqué, el Gerard Piqué, en aquesta llista. I clar, jo vaig pensar, escolta, aquestes casualitats, aquestes dos anuncis tan propers, no tindran alguna cosa a veure, perquè a més, si mirem, o sigui, no només és que han passat 4 anys després d'aquest anunci, és que l'equip de Luis Enrique no té uns centrals indiscutibles ara mateix.
No. Són joves, l'Eric García, no? El Pau Torres...
Eric García sí, però Pau Torres i Albiol, per exemple, estan jugant a un nivell bastant baix aquest any al Villarreal. El Laporte ha perdut la titularitat, no és un titular indiscutible al City. Ramos, que també està a la prellista, 36 anys.
Diego Llorente ha portat algun dia.
Ha portat algun cop, però tampoc és un indiscutible.
No.
I li manca una mica d'experiència que pot tenir el Piqué.
Així
que...
A mi és una teoria molt interessant, la de l'Aldecoa, però em sorprendria. Ara, és cert que ha estat sorprenentment ràpid, no?, el comiat de Piqué. Ha estat un vist i no vist, no? Faig un vídeo, anuncio com em vaig dijous, dissabte el comiat al Camp Nou, veurem demà, no?, si juga algun minutet al Sadar, i ja està.
I Luis Enrique li agrada molt al Piqué. Ara fa poc deia que el Bernabéu hauria fet, hauria fet jugar al Piqué.
Ara, fotre... I... No? Has fet un cicle de la Nations League, de l'Eurocopa, amb un equip base, i fotre un element com Piqué en un Mundial, a mi em sorprendria molt, no? És interessant.
Sí, sí, però si algun entrenador pot fer una cosa així és Luis Enrique. I a part, la sensació de que és un jugador que et pot donar moltes coses, no només, evidentment, aquesta qualitat com a defensa en un torneig petit, que podria ser molt vàlid, sinó a nivell d'experiència. És un jugador que ho ha guanyat tot en un vestuari on tindràs com a jugadors claus a Pedri, a Gavi, a Eric García, tindràs a gent molt jove a l'equip d'Espanya.
Ansu, a veure
si el porta.
Ferran Torres.
I tenim aquí uns jugadors que potser amb una empenta de Piqué... Jo deixo aquí, veure si no tenen que va al Mundial al Piqué.
Si acaba passant, perquè a més això ho sabrem aquest dijous. No, aquest divendres. Exacte. Divendres 11 hi ha la llista definitiva dels 26 de Luis Enrique. Per tant, me'n recordaré molt de tu i prometo que et farem un truc si acaba passant això, que em semblaria un gir de guió molt interessant.
Li vaig dir l'altre dia al Joanjo i el Joanjo em va dir que em convida una cervesa si això passa.
Va, igualment. O sigui
que m'estic...
Com compro? Jo també, vinga.
Doncs un altre no té nom, perquè crec que ha sigut impressionant i no m'agradaria que quedés sepultat per aquesta adeuda del Piqué, i és el lideratge descomunal del Lewandowski. O sigui, aquest senyor que ha vingut aquí deixant el Bayern de Múnich, ve aquí al Barça perquè vol jugar amb nosaltres, l'eliminen d'una manera bastant llestimosa de la Champions League, i el primer que diu, quan l'han eliminat, en lloc de criticar, en lloc de posar-se les mans al cap, és demanar paciència. Senyors, he vingut aquí, ja sabia que el primer any seria difícil, estem reconstruint l'equip, i això demana temps. L'altre dia, a l'Almeria va fallar un penal. No va ser el seu millor partit.
Que li va voler cedir a Piqué, i Piqué li va dir no, tira'l tu, i el va fallar.
Doncs em sembla que aquestes paraules valen com 10 o 15 gols. Aquest lideratge d'una persona que és humil i ve aquí, i tot i deixar el Bayern, que podria estar ara mateix jugant contra el PSG, al febrer amb aquesta eliminatòria tan interessant, diu que està aquí content, feliç i remarà amb tots.
Sí, i el tindrà el Barça per l'eliminatòria contra el United, que també serà un element important, el de Lewandowski.
Sens dubte.
Escolta, sí, sí. Abans de la cançó que lligui, no, aquest doble, això no té nom, que has fet avui, centrat sobretot en Piqué i aquesta possibilitat que deixa sobre la taula i en Lewandowski. Et vaig llegir ahir a La Vanguardia aquella experiència que estaves a Sud-àfrica, que et posaves de fons la narració de RAC1 del 2-6 mentre netejaves el pis o el lloc on vivies a Sud-àfrica, no?
A Sud-àfrica, és que estic una mica boig però, pel futbol.
I et coneixes narracions i moments del Pou, del Sape, del Costa, que hi havia en aquella època...
Totalment, no? O sigui, el 5-0 del Mourinho, que li van fotre el Mourinho...
Aquest també te'l posa, sí.
Sí, sí, aquest, i el 2-6 del Bernabéu, que a mi no m'agradava netejar, no tenia ganes de netejar, i el que feia era, escolta, em poso algo que em motivi una mica.
Sí, et motivava a netejar, eh?
I m'ho he escoltat desenes i desenes de cops.
A mi el del 5-0 m'agrada molt perquè Mourinho el dia abans s'havia ficat amb Villa i Villa li fot dos gols en el 5-0. Sí. I el Pou comença, Mourinho, nyam, 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 menja-te l'empatata, nyam, nyam, nyam. Va ser una narració molt original. I clar, el 2-6 ja ni t'explico.
Sí, no? Sí, sí.
El gol de Piqué, no?
El 6 al Bernabéu i l'ha fet Piqué, 6 al Bernabéu i l'ha fet Piqué, se'm posa la pell de gall.
De gall.
De gall.
De gall i de gallina, també. Vinga, va, doncs posa música, també, per les nostres orelles, més enllà d'aquestes narracions que escoltaves.
Doncs avui, un dia com avui, que hem sentit el sorteig de la Champions, que li ha tocat un petit coco al Madrid, que mai li toquen. Doncs avui el Liverpool, un Liverpool, recordem, que no és el gran Liverpool, està 8è a la Premier, o sigui que... No,
ha de millorar, Deco, estic amb tu.
Sí, jo crec que també el febrer serà un altre Liverpool, tinc aquesta sensació. Però volia marxar a Egipte perquè l'estrella del Liverpool continua sent el Salah.
Sí.
Llavors, a veure si l'animem una mica, és la nostra gran esperança, perquè a veure si pot buscar la revenja d'aquella final on el Ramos el va lesionar només començar el partit.
Això va ser el 2018, ja.
Mm-hmm. Sí, doncs sí. A veure si el Salah vol aquesta revenja i ens dona una alegria. I per això marxem a Egipte, una cançó que jo crec que t'agradarà, que es diu Sout al-Horeya. Significa la veu de la llibertat, i va esdevenir un himne durant les revolucions àrabs. Jo vaig cobrir aquestes revolucions i recordo que la plaça de Tahrir sonava cada 2x3. És una cançó que era coral, feta de diferents músics. De fet, els més coneguts, un que es diu Amir Eid i un altre que es diu Ani Adel, són els cantants d'un grup de rock àrabs. Un que es diu Karaoke i un que es diu West al-Balad.
Es diu Sout al-Horeya.
La sentim, la perquè jo crec que us sorprendrà sobretot l'estil d'una cançó egípcia.
غسلته وقلت انا مش راجع وكتبت دمي في كل شارع سمعنا اللي ما كانش سامع واتكسرت كل الموانع سلاحنا كان احلامنا وبكره واضح قدامنا
Déu-n'hi-do, no?
Sí, sembla sí, italià, no?
Sí, italià, anava a dir, si em dius que és un grup espanyol, no sé, sí, fins i tot gallec o basc, no? Així del nord, una mica...
És que aquesta vessant mediterrània d'Egipte, moltes vegades ens oblidem, ens pensem en Egipte com un país àrab, i és un país també eminentment mediterrani, i això es nota en moltes coses. Ho notes allà quan vas a passeges pels passejos d'Alexandria i prens un cafè i dius, això és mediterrani, i en cançons com aquestes també, és el que dius, Itàlia o podria ser un grup espanyol, i a més amb una lletra que jo us recomano si la podeu recuperar. I
què diu?
La lletra diu, la traducció és: hem aixecat el cap al cel, ja no ens importa la gana, el més important és el nostre dret, les nostres armes són els nostres somnis i tenim un demà clar davant nostre. Fa temps que esperem, busquem i no trobem el nostre lloc. A tots els carrers del meu país crida la veu de la llibertat.
Hòstia, que bonica, que bonica, que bonica.
De les revolucions àrabs que van sortir d'aquella manera, però en aquell moment van transmetre l'esperança a molta, molta gent.
Sout al-Horeya, fet per diversos músics egipcis. Avui és la música, la banda sonora que tanca la Xona Tenom del Xavi Aldecoa. Escolta, ens la quedem escoltant una estona. I t'espero d'aquí a uns dilluns més i et llegim a La Vanguardia.
Perfecte, aquí estarem.
Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu-siau.
ليها في التمييز ممدودة وسط الزفير بتكسر البراويز طلع الشباب البديع قلبوا خريف ربيع وحققوا المعجزة صحوا القتيل من الأجل.
Una edició més de la Xona Tenom, avui amb el Xavi Aldecoa. Dilluns que ve, més amb el Toni Muñoz. No, minuts i la una, recta final del Tu diràs d'avui. Demà, més enllà d'aquest Osasuna-Barça, que és a 2:15 de la nit, 2:15 de la nit, abans hi ha el Girona, que juga al camp del Cué, l'Elx, l'únic equip que encara no ha guanyat la primera divisió. I a més, avui, Gerard Ballera, hola.
Hola.
Han acomiadat un altre entrenador, el segon de la temporada, no?
Sí, hem de començar parlant del rival, per motius obvis, i... L'han acomiadat o l'han destituït? És una cosa que no queda clara, perquè l'Elx sí que és veritat que ja havia d'alguna manera sondejat algun entrenador, però el que ve en la directiva avui és que Jorge Almirón ha dimitit. De fet, en el comunicat del club diuen que ha estat el tècnic qui ha fet un pas al costat. No quedarà clar si ha estat Almirón qui plega o si l'han fet fora. Però sigui com sigui, Almirón només ha estat 5 jornades al càrrec, que és el segon entrenador que fan fora o que marxa aquesta temporada. El primer va ser Francisco, que va dirigir els primers 8 partits. Amb Almirón, l'Elx no ha millorat. Havia perdut 3 partits i n'havia empatat 2, no havia guanyat. Qui agafarà l'equip? Doncs el secretari tècnic Sergio Mantecón. S'hi posarà de manera interina. En principi dirigirà només el partit contra el Girona, també el de Copa, i el club il·licità aprofitarà l'aturada del Mundial per buscar un tercer entrenador. Tot plegat fa que el partit sigui encara més difícil de preparar pel Girona. Ho reconeix Mitchell, que havia analitzat els 5 partits del Girona amb l'Elx.
Sempre analitzo el rival i les seves característiques. I a aquest moment... és difícil saber com jugaran, però m'espero un partit molt difícil. Un dels equips més humils de la categoria som nosaltres.
L'Elx està molt tocat, en canvi el Girona arriba al partit en el millor moment de la temporada després de l'empat al Bernabéu i la victòria contra l'Atlètic Club en l'última jornada. Mitchell ha demanat tocar de peus a terra i ser humils, malgrat ser conscient que si demà guanyen se n'anirien de vacances amb una puntuació que tothom hauria assignat. Serien 16 punts en 14 jornades. Per això, el tècnic vol que l'equip estigui al mateix nivell que divendres de la setmana passada.
Les sensacions són molt bones. Penso que va ser la nostra millor versió de l'any. I vull continuar ara mateix perquè l'equip ho necessita. Ho necessita per guanyar qualsevol partit... hem de fer la nostra millor versió.
Michel ha venit també tots els fitxatges d'aquesta temporada, especialment Ángel Herrera. De fet, li han preguntat específicament pel migcampista veneçolà i ha dit que és un jugador top. I de la resta de la roda de premsa, només un detall més, diu que l'equip agrairà l'aturada pel Mundial, encara que de moment hi hagi aquesta bona ratxa, perquè així podrà recuperar futbolistes com Borja García o Juanpi, que estan lesionats. Això sí, primer durarà 15 dies de vacances a la plantilla. De la convocatòria, cap novetat. Els mateixos que contra l'Atlètic Club, Borja García, Juanpe, Samusai, Dian Couto, Quevé i Reinier són les baixes que té Michel, que ja ha dit que creu que serà complicat que els futbolistes, que aquests futbolistes, algun d'ells es recuperi de cares al cap de setmana pel partit de Copa. Aquest és el Girona, a les 7 de la tarda, en directe a RAC1, evidentment, amb el Miquel Agut, i amb arbitratge de l'asturià González Fuertes. Al VAR hi haurà el castellano-lleonès González González.
És una tarda de superdimarts de futbol. Demà a RAC1, a les 7, aquest Elx-Girona, i a partir de quarts de 10, l'Osasuna Barça, i després farem un Tu diràs de butxaca. Gràcies, Ballera.
Que vagi bé, fins demà.
Al tram final del Tu diràs, avui, volem parlar del Mundial de Motociclisme. Es va tancar ahir a València, el Quim Salvador ens explicava que Pecco Bagnaia havia estat el nou campió del món de MotoGP després d'una remuntada espectacular en el segon tram de la temporada, retallant-li 91 punts a Fabio Quartararo, que havia guanyat l'any passat i que era el favorit per repetir el títol. Doncs bé, el nou heroi de MotoGP és Pecco Bagnaia, és de l'equip Ducati, i el director de comunicació de l'equip Ducati de MotoGP és un català. A més, és un bon amic de la casa, com és l'Artur Vilalta. Hola, Artur!
Què tal, Aleix? Bona nit.
Ui, aquesta veu. Ui, aquesta veu, Artur.
És veu d'haver celebrat fort el Mundial, que l'ocasió s'ho val, i tant.
Sí, eh? Vull dir que hi ha hagut celebració a Ducati aquesta nit.
Sí, 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 aquí a València vam acabar molt tard perquè, evidentment, quan es guanya el Mundial hi ha moltes coses a fer a nivell de comunicació, entrevistes, la gala de la FIM i de MotoGP, però un cop es va acabar, vam poder celebrar-ho tot aquí, a un local a València, tot l'equip, que de fet avui hem treballat tots, és a dir, ahir es va celebrar, però avui estem tots al circuit treballant perquè al marge de les entrevistes amb el pilot, etcètera, demà hi ha test. És sí, a dir, sí. Per nosaltres el xip ja el 2023 comença pràcticament demà.
Sí, sí, demà ja pugen els pilots, no?, de MotoGP a aquestes noves motos del 2023. Serà com un primer contacte, no?, amb la moto del 2023. Després hi ha vacances, no?, i arribaran els testos de veritat a partir del febrer-març. Però sí, sí, que això no s'atura, no? No sé si és millor que guanyin o que no guanyin per un director de comunicació, Artur.
No, home, sempre és millor guanyar, perquè estem aquí per guanyar, precisament. Però és veritat que, i fins i tot no per mi, sobretot pel pilot, la gent s'omple de seguida. Et poso un exemple, dimecres hem d'anar a Milà, la següent setmana visitarà el president de la República Italiana. Bé, són aquestes coses que comporten també el fet de guanyar un campionat del món i peticions d'entrevistes que pots fer, altres que no pots fer, etc. Però sempre és millor guanyar, Aleix.
Sí, home, sí, i tant que sí. Com és Pecco Bagnaia, no? Francesco Bagnaia, aquest turinès de 25 anys, tu que el coneixes, aquest nou campió del món de MotoGP?
Doncs un nano molt, molt senzill, d'una família del nord d'Itàlia, de Chivasso, molt a prop de Turí, que des de ben... té dos germans, una germana que és qui l'acompanya tot arreu del món, és la seva assistent, diguéssim, un germà més petit, i amb una família molt, molt, bueno, molt, molt senzilla, i a més, el que m'agrada molt del Pecco és que és això, aquest punt familiar. El Pecco viu a Pesaro, quan tenia 16 anys el van agafar a l'Acadèmia del Valentino Rossi, i al cap de poc va decidir anar a viure en aquella zona, diguéssim, de Rimini, de Pesaro, de Tabulla, al poble de Valentino Rossi, i a partir d'allà es va separar de la família. Això significa que cada cap de setmana que té lliure sempre puja fins a Chivasso, està amb la família, cuina amb la seva àvia... Bé, és un nano, ja et dic, molt senzill, com tants n'hi ha aquí al paddock, i buscar el seu somni de ser campions del món, i que per sort ahir ho va aconseguir.
Sí, i traient-se l'espina, no?, una miqueta, perquè l'any passat recordo que arriben també a València, última cursa, ell amb opcions de ser campió, Quartararo per davant al Mundial, i en aquella ocasió s'ho emporta Quartararo, no? I en canvi, la història ha estat al revés, i amb aquesta remuntada espectacular, no sé com ho heu viscut des de dins, si creieu que era possible retallar aquests 91 punts, Artur.
Mira, jo crec que ens vam creure el tema de la remuntada, sobretot quan tu veus el pilot que ell està convençut. I només va haver un moment de dubte que va ser just després de la cursa del Gran Premi d'Alemanya, on ell va caure, estava lluitant pel podi, va caure, i en allà surt de la cursa amb aquest menys 91, no? Les seves declaracions després de la cursa van ser pràcticament que el Mundial estava perdut. Però al cap d'una estona vam agafar l'avió junts, me'n recordo, estàvem tots a l'equip agafant l'avió i tal, i havien passat 4 o 5 hores, i el seu discurs havia canviat completament. És a dir, va començar a creure-hi precisament aquell mateix diumenge de la caiguda de Sachsenring. I allà, si el pilot tira, doncs l'equip tira. I sobretot quan hi ha feina, hi ha talent i arriben els resultats, a poc t'ho vas creient i tampoc hagués pogut ser possible si Quartararo no hagués comès errors.
Yeah.
I això també, el Pecco ha tingut molt mèrit perquè gràcies al seu resultat ha anat posant pressió al Fabio fins a arribar a aquesta cita de València, que mai pràcticament tots sabíem que estava pràcticament fet, però que s'havia de rematar i es va fer.
Sí, i fa història, perquè avui llegia amb Ducati, només Stoner el 2007 havia estat campió del món de MotoGP, per tant és el segon pilot de Ducati que guanya el Mundial de MotoGP darrere de Stoner, i pel que fa a Itàlia, no?, que també és un bon bressol del motociclisme, feia 13 anys que cap italià guanyava MotoGP, i l'últim havia estat el mite Valentino Rossi, no? Per tant, inscriu el seu nom, no?, Pecco Bagnaia, amb lletres d'or.
Sí, i no només a MotoGP, sinó et dono una altra dada que comentàvem ahir, és el quart pilot de la història que guanya, sent italià, que guanya amb una moto italiana. I feia 50 anys de l'última vegada, perquè ho va fer Giacomo Agostini, amb MB Augusta. És a dir, que feia 50 anys que un italià no guanyava el Mundial de la màxima categoria amb una moto italiana. I això per Itàlia, et dic, l'orgull que senten, t'asseguro, jo sóc l'únic no italià de l'equip, i t'asseguro que també et fan sentir com un més. No és una cosa dolenta, però l'orgull que senten ells per aquest fet de que la moto sigui italiana, el pilot sigui italià, ho fa realment molt, molt especial.
I tu que hi treballes cada dia, Artur, té ànima de campió? És a dir, veurem un pilot que, per exemple, em poso que pugui competir amb el gran Marc Márquez, si torna aquest Márquez ja amb les lesions oblidades, que va meravellar i dominar el Mundial de MotoGP en Madaferro, Pecco Bagnaia és un pilot que li pot competir de tu a tu?
Sí, jo crec que sí, i tant. El Pecco té una determinació al marge del talent, que tots el tenen, té una gran determinació, i el que jo crec que avui s'ha començat a pensar, perquè ahir es va celebrar, però ja és en el 2023, i en com millorar la moto, com millorar ell mateix, però el Pecco, sens dubte, serà un dels pilots dels propers 5 anys que estarà sempre a dalt, juntament doncs, amb aquesta generació, amb el Marc, amb el Fabio, amb el Joan Mir, que me'n deixo molts, però el Pecco, sens dubte, és un pilot que ha arribat per quedar-se a lo més alt de MotoGP, sens dubte.
Tu vas començar, recordo, amb Lorenzo a Yamaha, després Lorenzo va a Ducati, passes a Ducati amb Lorenzo, marxa Lorenzo i decideixes quedar-te a Ducati. Bé, no? El canvi, no? Ara amb el Pecco, amb el Miller, vull dir que ja formes part d'aquesta estructura Ducati.
Sí, no, molt bé, molt bé. La veritat és que des del primer dia que vaig entrar a treballar a Ducati em vaig sentir molt a gust, m'han fet sentir molt bé. Ja dic, han passat pilots, el Dovi, el Petrucci, el Jorge, ara el Jack, i el Pecco, i amb tothom molt, molt bé. I ahir recordava, precisament, avui m'he trobat al Ramon Forcada, amb qui vaig coincidir a l'època de Yamaha, que aquest Coses de la Vida és el meu segon títol, i l'últim el vaig guanyar, el primer el vaig guanyar aquí, també quan el Jorge, el 2015, es va proclamar campió del món aquí a València.
Sí, 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 sí. Fotent-li a Rossi, no, diria, en aquell final?
Sí, en aquell polèmic final, i el va guanyar aquí a València in extremis, fent un cap de setmana increïble. He estat amb el Jorge precisament aquest cap de setmana aquí, i encara ho recordàvem, i encara parlàvem de les anècdotes d'aquell dia.
Mira, ara que dius això, alguna anècdota del Peco Bañalla que puguis explicar, no sé, d'aquests dies, d'aquesta temporada, alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció i que vulguis compartir?
No, bé, al Peco li agrada molt cuinar, sempre parlem si és millor la cuina catalana o l'espanyola o la cuina italiana, és molt fan de la cuina italiana, però té molta curiositat i a mi em veu parlar molt pel paddock en català i de tant en tant em diu, ensenya'm alguna paraula en català, vull dir, va aprenent, no? I moltes vegades quan es posa davant de les teles, ahir, per exemple, amb el company de TV3, amb el Xavi Guillén, l'entrevistava i quan va arribar al Peco, i va dir, tu com estàs? I diu, el Peco, molt content. És a dir, que de tant en tant, quan pot, es deixa anar una mica amb alguna paraula suelta.
Molt bé. Doncs que vagi aprenent català, no? Gràcies a l'Artur Vilalta, que és el director de comunicació de l'equip Ducati de MotoGP. Escolta, quan ja hagi après una mica català, porta-lo un dia aquí a RAC1 i li fem una entrevista en català, que ens farà il·lusió, també.
Va, això seria molt maco. Com a mínim que l'entengui i després ja que parli el que pugui, però com a mínim que l'entengui, que ja seria molt important.
Molt bé, vinga, et posem aquest repte per tu i pel Peco, a veure si teniu temps durant aquesta pròxima temporada. Res, Artur, que et volíem felicitar també per la part que et toca, felicita el Peco Bañalla de part de RAC1, ja saps que aquí seguim sempre el Mundial de MotoGP amb el Quim Salvador, i aquest any no ha estat diferent, tot i que els catalans, no, amb la lesió de Márquez i aquesta desinflada d'Aleix Espargaró han tingut un paper menys destacat que altres anys.
Sí, però t'asseguro que aquí els italians feia molts anys que no celebraven un títol important i tenen molt clar que el motociclisme català, amb l'Aleix, la temporada que ha fet, la seva millor temporada de la seva carrera, amb el Maverick, amb el Marc, l'Àlex Márquez, que ara precisament ha passat a un equip satèl·lit Ducati,
sí,
que aquí saben que el motociclisme i la benzina és catalana, 100%.
Molt bé, i que així sigui per molts anys. Escolta, felicitats, de veritat, una abraçada i a cuidar-te la veu, també.
Això farem. Moltes gràcies i una abraçada per a tots i especialment pel Quim.
Molt bé. Gràcies, Artur.
Vinga, Aleix.
Artur Vilalta, un català campió del món de MotoGP, com a director de comunicació de l'equip Ducati de MotoGP, però campió. També li toca bona part del títol que ha aconseguit Peco Bañalla. Amb això tancarem el Tu diràs d'avui. Abans entrarem a Esport i un punès. Per exemple, el Elx Girona, d'aquest dimarts. La victòria del Girona es paga 2,35 € per euro apostat. A Esportium Punès. L'empat a 3,30 € per euro apostat. No està malament aquesta quota. La victòria de l'Elx, esperem que no es produeixi, seria la primera de la temporada, a 3 € per euro apostat. I pel que fa a l'Osasuna Barça, a Esportium Punès, la victòria del Barça es paga a 1,5 € per euro apostat. L'empat a 4,5 € i la victòria d'Osasuna a 6,25 €. Esportium Punès, la casa d'apostes més gran del país.
És el moment de fer la teva aposta a Esportium Punès, la casa d'apostes més gran del país. Tria el partit i diverteix-te des d'on vulguis. A més, a Esportium podràs cobrar els teus guanys a qualsevol dels 3.000 locals disponibles. Entra ja a la casa d'apostes número 1 de Catalunya. Esportium Punès. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
I les portades, com cada nit, amb l'Oriol Domènech. Hola, Oriol.
Hola, bona nit. Avui, 4 de les portades dels 5 diaris que analitzem són per aquesta davallada del Real Madrid al camp del Rayo. Comencem pel Mundo Deportivo, titula El Barça líder, una imatge d'Álvaro García celebrant un gol. Per part d'Esports, Batacazo, també una altra imatge d'una celebració d'un gol del partit disputat avui a Vallecas, que ha acabat amb aquest 3-2 favorable al Rayo Vallecano. L'Esportiu és el diari que canvia, repte del líder, amb una imatge de Lewandowski i Sergio Busquets fent referència a aquest partit que té el Barça demà, aquest Osasuna a Barça, partit complicat. El Marca, el gigante fue el Rayo, aquest és el titular, també amb una imatge de la celebració on podem veure una abraçada a Messi i un company seu, i finalment el diari es titula El Madrid pierde la cabeza, amb una imatge de Thibaut Courtois veient la porteria, la pilota com ha entrat ja dintre de la porteria i lamentant un dels gols. Per tant, aquesta derrota del Real Madrid que omple les portades dels diaris.
Protagonista per la primera derrota de la temporada a la Lliga del Real Madrid, que hem viscut en directe a l'inici del Tu diràs. Ens hem passat pipa avui amb el Damià López, el nostre talismà, i amb els tres tertulians. Gràcies, Oriol.
A tu.
Vinga, descansar. Bona nit. Gràcies també al Joan Ferrús, a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva. És un super dimarts. A les 7 de la tarda comença una nova jornada de Lliga amb l'El Girona. I després, a quarts de 10 de la nit, l'Osasuna Barça amb el Pou i companyia en directe des del Sadar. I farem un tudiràs de butxaca demà per analitzar tota aquesta jornada de Lliga. I sobretot l'Osasuna Barça, l'últim partit del Barça de Xavi abans de l'aturada pel Mundial. Us esperem aquest dimarts. Adéu-siau, descanseu.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passen 9 minuts de la 1. Els bombers continuaran treballant al llarg de la nit per extingir l'incendi que crema des de la tarda l'empresa a fer pas al polígon industrial de Constantí, al Tarragonès. El foc s'ha originat per un problema elèctric i ha afectat un producte amb un 80% de sofre que genera gas tòxic. Fa pocs minuts Protecció Civil ha passat alerta al pla secta, és a dir, el pla de risc químic, que fins ara estava en fase d'emergència. De fet, al llarg de la tarda ha obligat a confinar zones de Reus o Constantí per evitar que a causa del vent el fum pogués afectar-ne els veïns. A hores d'ara, però, l'única àrea que continua en confinament és la part del polígon industrial on s'han originat les flames. Ara bé, no consta que hi hagi cap persona confinada dins de les indústries de la zona. A més, el delegat del govern a Tarragona, Àngel Xifré, ha explicat aquesta nit al 9C de RAC1 que confia que l'alerta es pugui desactivar aviat.
I estem a l'espera de les lectures que fan els tècnics d'acció climàtica al voltant de l'empresa, que em sembla que, vaja, nosaltres tenim l'esperança que en poc temps doncs acabi desactivat el plaseta.
Pel que fa a l'incendi, està estabilitzat, però com dèiem, continuen les tasques per apagar-lo amb 28 dotacions dels bombers. Dues persones han resultat ferides lleus per les flames, però una d'elles ha rebut l'alta in situ i l'altra l'ha rebut més tard a l'Hospital Joan 23. Més coses, als supermercats exigeixen que s'eviti la vaga indefinida de transportistes planejada a partir de dilluns vinent. L'ha convocat un sindicat minoritari, la Plataforma en Defensa del Transport, que és una associació molt propera a Vox, que ja va organitzar l'aturada del mes de març. Doncs bé, el director general del Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació, Roger Gaspa, creu que hi ha altres fórmules per fer sentir les reivindicacions del sector, assegura que és un moment complicadíssim i per això reclama que, com a mínim, es respecti els qui vulguin treballar per mantenir les cadenes de subministrament. Ho ha dit aquesta nit també el 9C de RAC1.
I emplacem, insisteixo, els convocants d'aquesta aturada a pensar i a reflexionar si és el moment de fer-ho, perquè realment la situació és molt complexa. El que demanem és que, en aquest cas, que també se'ns ajudi a garantir les cadenes d'aprovisionament d'un sector essencial com és l'alimentari.
La plataforma que convoca l'aturada, en canvi, sosté que hi ha empreses obligades a treballar per sota del preu del cost, amb salaris i condicions de treball molt precàries. Ara bé, a diferència del mes de març, Fenadismer, la gran patronal del transport, es desmarca de manera rotunda d'aquesta vaga. Polèmica per les últimes declaracions d'Isabel Díaz Ayuso contra Pedro Sánchez. Si aquest dilluns al matí ja havia comparat el govern espanyol amb una dictadura i assegurava que Sánchez vol posar tota l'oposició a la presó, en declaracions a Telecinco, aquest vespre ha continuat en la mateixa línia. Això, tot i que des del PSOE deien que la presidenta de la Comunitat de Madrid havia creuat una línia vermella i exigien una rectificació. Doncs bé, lluny de rectificar, Ayuso ha reiterat en un acte organitzat per La Razón aquesta nit que Pedro Sánchez és un dictador.
Desde el pacto de Estella y de Tinel, desde la moción de censura y el pacto de sus socios, la estrategia es acabar con el Partido Popular, anular al rey, echar a la Guardia Civil de varias regiones, federalizar España, ocupar cada puesto de cada institución y, como garantía, blindarse ellos i deixar presos a los demás.
De fet, ha anat encara més enllà i ha assegurat que les polítiques del govern espanyol indueixen el suïcidi entre els joves. Aquest dimarts a Londres es comença la vista en què els advocats del rei Joan Carles intentaran que la justícia britànica faci marxa enrere i reconegui la immunitat del rei emèrit. Recordem que fins ara han desestimat que sigui inviolable. Tot plegat parteix d'una denúncia de Corina Larsen per presumpte espionatge i assetjament. Larsen acusa Joan Carles I d'utilitzar els serveis d'intel·ligència espanyols per vigilar-la durant 8 anys després que trenquessin la relació. I un últim apunt, perquè també aquest dimarts arrenca a Madrid un altre judici contra José Manuel Villarejo, en aquest cas per haver gravat una reunió del Sinaí on es parlava del petit Nicolás. Segons la Fiscalia, l'excomissari de la policia hauria enregistrat la trobada per difondre-la i entorpir la investigació contra Francisco Nicolás. En aquest cas, Villarejo s'enfronta a 4 anys de presó per un presumpte delicte de revelació de secrets. I ara els esports, amb Oriol Domènech. El Real Madrid ha perdut 3-2 contra el Rayo Vallecano i perd el liderat. Els d'Andoni Iraola, que ha acabat expulsat, s'han avançat al marcador amb un gol de Comesaña. Els blancs han remuntat gràcies a Modric i Militao, i els locals han fet el mateix amb Álvaro García i Trejo com a golejadors, aquest últim transformant un penal per mans de Carvajal que l'àrbitre ha ordenat repetir. El tècnic Carlo Ancelotti ha valorat el partit d'aquesta manera en declaracions a Movistar.
Ellos han sido más contundentes que nosotros en los duelos. Hemos perdido muchos balones, hemos sufrido la presión, no hemos sacado bien el balón desde atrás. Ha sido una mala noche por esto. Y ya está.
Amb aquesta punxada, si el Barça guanya aquest dimarts a 9:45 contra l'Osasuna al Sadar, es situaria el líder de primera abans de l'aturada pel Mundial de Qatar. Xavi ha convocat a Piqué de cara a aquest partit, que serà el darrer del central amb la samarreta blaugrana, i d'altra banda, el brasiler Rafinha i el danès Christensen són els primers dos jugadors del Barça convocats per jugar al Mundial amb Brasil i Dinamarca. El Girona també juga a les 7 contra un Elx que és QE amb 4 punts i que encara no ha guanyat. El conjunt il·licità estrena banquet amb un nou entrenador, Sergio Mantecón, en substitució de Jorge Almirón, que ha presentat avui la dimissió després de dirigir 5 partits. I finalment, el Joventut Badalona ha prescindit de l'aler pivot Harold Jones, que tenia un contracte temporal per la lesió de William Howard.
I pel que fa al temps, aquest dimarts ens llevarem amb una mica menys de fred i al migdia sumarem un parell de graus a la costa i al prelitoral, a la Catalunya central i també en molts sectors de les comarques de Girona. Núvols prims i estones cel emblanquinat, com a molt alguns ruixats a la tarda al Pirineu Occidental. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies rac1.cat.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.